Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, són les 7. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest divendres 21 d'octubre en farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però abans, com sempre, rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui en aquest programa en parlarem amb els flaquers, un dels sectors que també veuen perillar la seva viabilitat per culpa de la inflació i la manca de matèria prima, com és el blat i la farina. En parlarem amb el Carles Cotonat, que és el secretari general del Gremi de Flaquers de la província de Barcelona. I ens farem ressò d'un estudi que ha fet un rànquing de les ciutats que més energia gasten amb la il·luminació nocturna. La ciutat catalana amb més contaminació lumínica, sabeu quina és? L'Hospitalet del Llobregat, seguida de Cornellà, Sant Boi i Barcelona. Avui en parlarem amb un dels millors experts en aquest àmbit, que és l'investigador Alejandro Sánchez de Miguel. I aquest cap de setmana, doncs, us oferim una oferta cultural important. Es celebren el 48 Open House Barcelona. Dissabte i diumenge es parlarem de dades, de dates, de programa d'activitats i d'horaris de visites gratis. Ens ho explicarà la directora d'aquest 48 Open House Barcelona, Elisenda Bonet. I la punt musical del dia el posarà el cantant Luis Cepeda, que arriba per presentar-nos el seu nou treball discogràfic, Sempiterno. Abans d'entrar en matèria, 7 de la tarda, 2 minuts, el que fem és mirar el cel, perquè ara està plovent a molts indrets de Catalunya, així ens ho han informat, però què s'espera per les properes hores? Amb aquesta calor, ens acompanyarà la calor durant el cap de setmana? El Moisés Camunyes, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, ens ho explica. Moisés, bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya cels ennuvolats al Pirineu Occidental sense descartar alguna precipitació feble a primeres hores, mentre que la resta tindrem intervals de núvols mitjans i alts i a la tarda quedaran cels poc ennuvolats menys a zones de litoral, on al final del dia es formaran bancs de núvols baixos. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament, amb mínimes de 14 graus a Lleida, de 16 a Girona i a Tarragona i de 20 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes pujaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, màximes de 28 graus a Girona, de 27 a Barcelona, i les màximes seran de 26 tant a Lleida com a Tarragona. I si ens referim al vent, per últim, el vent serà fluix i predominarà la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara a les carreteres. És divendres i segurament hi hauran més cotxes de l'habitual. Ens ho explica en Roger Serra, Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim algunes incidències que ens compliquen un pèl al trànsit en aquesta xarxa viària. Comencem parlant d'un accident que s'ha produït a l'autovia 2, al tram de Sant Feliu, d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit, aturada també de 4 quilòmetres entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, que és el punt de l'accident, direcció Barcelona. De sortida, també a la punt de l'accident, per la gent que s'atura a veure la incidència, retencions d'un parell de quilòmetres. Per tant, és cert que a l'extrem sud de Barcelona, via 2, la trobareu amb problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, de fet, en tots dos sentits de la marxa. I a la ronda litoral de Barcelona, per un accident a Ciutat Vella, també hi ha aturades entre la Barceloneta, Ciutat Vella, a la ronda litoral i en sentit Llobregat. De la resta de vies, parlem d'aturades més o menys habituals. És cert que hi ha retencions, per exemple, a la Nacional 340, Vilafranca, en direcció sud, a la C31, al tram de Vilanova, també en sentit sud. Més a prop de Barcelona, retencions a la C32, al tram de Sant Boi, sortint de Barcelona, o la B30, més carregada entre Cerdanyola i Barberà, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. 7 de la tarda, 4 minuts. Linterna COPE Catalunya i Andorra. I arriba l'actualitat de proximitat amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant dels 17 nous radars de punt a l'interior de Barcelona que, atenció, han passat ja a la fase informativa.
Exacte, i això vol dir que els conductors que sobrepassin els 30 quilòmetres per hora en aquests punts rebran un avís informatiu a casa seva. Durant 3 mesos serà un avís, però a partir del gener ja es començarà a multar. Els conductors reconeixen que se senten perseguits, creuen que 17 radars és una mesura exagerada amb afany recaptatori. Escoltem el Manel, el Miguel Ángel i la Montserrat.
Lo veo que es un elemento recaudatorio que vengan radares en vía rápida, pues todavía lo veo bien, pero en una vía urbana no lo entiendo.
Que lo pongan para los patinetes y las bicicletas también, ¿vale? En el momento que hayan también para esos, entonces estaré de acuerdo.
17 radars, tia, ho trobo una mica exagerat, no? D'aquesta dona tampoc no m'estranya ja res, eh? Perquè és una passada. Hem de pagar aquí a Barcelona, s'ha de pagar per tot.
La majoria d'aquests 17 radars estan ubicats en entorns escolars i se sumen als 4 radars de tram que ja han començat a multar des de fa uns mesos als túnels del litoral Rovira, Badal i Glòries.
I la Unió Europea esmena la plana a Pere Aragonès i el seu govern per incomplir la sentència del 25% del castellà.
El comissari europeu de Justícia, que ahir justament es va reunir amb Aragonès, insisteix en la importància de garantir el compliment de les sentències i de les normes. Les entitats pro-bilingüisme aplaudeixen aquest advertiment, però no són gaire optimistes. No creuen que el govern a partir d'ara canviï d'actitud i menys quan té l'empara de Pedro Sánchez. José Domingo és membre de la plataforma Escola de Tothom.
El principal problema és la complicitat que tiene el gobierno de España con el gobierno catalán para el incumplimiento de la norma y el cumplimiento de la sentencia. Eso es lo que hace de gran trascendencia la resolución, el tuito de ayer y la información que nos ha dado a todos los ciudadanos europeos el comissari Reinders.
Diu Domingo que la Unió Europea té sentit perquè defensa l'estat de dret i la seguretat jurídica. Per això no pot admetre que una comunitat o un estat incompleixi resolucions judicials.
Vox denuncia la doble vara de mesurar de la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés.
Ens hem de situar en el ple de la cambra. Vox denunciava la manca d'habitatge a Catalunya i mentrestant la diputada de la CUP, Nogay Endigalle, anava fent comentaris i fins i tot el que popularment es coneix com una peineta. Joan Garriga, diputat de Vox, ha demanat la intervenció de Vergés, que en cap moment ha aplicat el codi de conducta. Si ho va fer, en canvi, dimecres, quan Ignacio Garriga, líder de Vox, va qualificar de potencial terrorista al líder islàmic de Reus.
Estamos tristemente acostumbrados en esta Cámara del Parlamento de Cataluña, pero nosotros estamos para no ponérselo fácil, para seguir denunciando esta doble vara de medir y, por supuesto, para seguir defendiendo los intereses de los catalanes, a pesar de que nos critiquen, a pesar de que nos vilipendien y a pesar de que nos hagan las peinetas que nos quieran.
La vicepresidenta Alba Vergés no només no ha cridat a l'ordre a la diputada de la CUP, sinó que li ha donat la paraula, que ha aprofitat per tillar a Vox d'anomalia.
Important cop policial al tràfic d'aixís al Delta de l'Ebre. La Guàrdia Civil intervé més de 3 tones d'aquesta droga.
Concretament a la platja de Mora de Tarragona, el passat dilluns, la droga es transportava en una narcollança i ja l'havien descarregat. Els agents van poder incautar l'aixís, però els traficants van aconseguir fugir gràcies a la potència de l'embarcació. Per això, la investigació continua oberta. Juan Carlos, membre de la Guàrdia Civil de Tarragona, ens ha explicat com van detectar la narcollanxa a través del sistema de control.
Observaron lo que se llama técnicamente las trazas. Los operadores llevan mucho tiempo haciendo este trabajo, entonces distinguen perfectamente si una traza puede ser de un pesquero, de una embarcación de recreo o de una narcolancha, como fue el tema.
La droga incautada, recordem, més de 3 tones d'aixís, tindria un valor de més de 5 milions d'euros al mercat negre.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tomba l'ampliació del dentista municipal a Barcelona.
És un dels projectes estrella d'Ada Colau i que acumula un nou entrebanc. El consistori volia acostar el dentista municipal a tota la població a un preu assequible, però ho va recórrer el Col·legi d'Odontòlegs, que té l'aval de la justícia. La sentència no és ferma i la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ja ha anunciat que la recorreran.
La data, diguéssim, és a finals o al primer trimestre del 2023. Aquesta és una sentència que no és ferma, és una iniciativa que està viva i, per tant, nosaltres recorrerem al Tribunal de Superior Justícia i el dilluns els nostres equips s'asseuran, ens asseurem tots plegats i anirem analitzant properes passes i propers escenaris.
L'Ajuntament insisteix en que el TCJ no tomba la figura, sinó la seva ampliació, i ha obert ja 4 consultes que, segons la regidora de Salut, Gemma Tarafa, continuaran funcionant.
I atenció, perquè la plantilla de Vueling està convocada a la vaga aquest dilluns, divendres i diumenges i festius a partir de l'1 de novembre i fins al 31 de gener.
Sí, aturades que coincidiran amb el pont de Tots Sants, de la Puríssima i les vacances de Nadal. Els sindicats reclamen un augment de sou del 13% per compensar la inflació. I si passat el 31 de gener el conflicte no s'ha resolt, la vaga continuarà de forma ja indefinida.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
7 de la tarda, quasi bé 10 minuts. Arriba ara l'actualitat més propera esportiva amb els companys d'Esports Cope Catalunya i Andorra, amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Aquí estem, Montserrat. Què tal? Bona tarda. Com va? Bona tarda a tothom.
Bé, mira, amb ganes de saber per on para la informació. Comencem, imagino, parlant de que el Barça es retroba amb el triomf i amb aquestes bones sensacions, no?
Sí, després de les patacades, el clàssic davant el Real Madrid, també en un partit vital com el de la Champions davant l'Inter, el Barça torna a guanyar, segueix l'estela del Real Madrid a 3 punts del líder, que és el conjunt blanc, però sobretot aquestes bones sensacions. Tot després de guanyar 3-0 al Villarreal, saps que és una setmana també de dos partits, ho dic perquè diumenge, no de la nit, Barça Athletic Club, preparant ja aquest partit on no va la badà, també pensant en la final que té les... És que això no para. La setmana vinent davant el Bayern a la penúltima jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Com tenim el Barça? De seguida li preguntem a Víctor Navarro. Abans, fixa't que no hi ha gaire marge per valoracions. Fixa't que l'altre dia es començava també a posar en dubte la vàlua de Xavi. Sí, sí, en alguns sectors es posava en dubte la vàlua de Xavi per liderar el Barça. Xavi Hernández després de guanyar el Villarreal.
Parece que me ha tocado la lotería ahora, ¿no? Es el Barça, mira, el Barça es esto. Tranquilidad, calma, equilibrio emocional. Ahora no somos el mejor club del mundo ni el mejor equipo del mundo, oye, pues esto es así. Ahora parece que ya tenemos que ganar todos los partidos, ¿no? 3-0, 4-0 otra vez. Y no es así. Sé que las expectativas son muy grandes, pero nosotros trabajar con humildad y vamos a intentar luchar por títulos, que es el objetivo, lo dije ayer, es el objetivo de la temporada.
Una altra cosa no, però que Xavi és valent, això és inqüestionable. Preguntem ara i busquem resposta a com tenim el Barça, si Xavi recuperarà de cara a diumenge algun jugador, també en una setmana de dos partits i amb l'acumulació dels enfrontaments que porta el Barça, farà rotacions. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse i Albert. Doncs sí, a la teva pregunta la resposta és que sí, perquè ahir Xavi Hernández, en aquesta roda de premsa, ara que l'hem escoltat, ja va avisar que hi haurà rotacions. Ahir ja va fer 5 canvis a l'11 inicial i hi haurà rotacions diumenge en la visita de l'Athletic Club al Camp Nou. Una visita, per cert, que tindrà Ernesto Valverde, que tornarà al Camp Nou després d'haver estat a la banqueta del Futbol Club Barcelona. Frenkie de Jong, que era qui va acabar amb unes molèsties, tothom tranquil·litat, perquè Frenkie de Jong, que ahir va fer bon partit i va acabar ovacionat pel Camp Nou, té una sobrecàrrega al basó i estarà bé pel partit de diumenge. De la resta, podria recuperar Xavi Hernández a Memphis Depay. De la resta de lesionats, Andreas Christensen no arribaria fins a, com a mínim, al partit del Bayern dimecres, un partit també important pel Barça si l'Inter cau abans en el seu partit contra el Victoria Pilsen, i pel que fa a l'altre lesionat, Ronald Araujo, que avui, per cert, ha entrat a la llista d'Uruguai, a la prellista pel Mundial. De moment, la seva lluita és aquesta, a veure si podrà estar al Mundial de Qatar. De la resta de bones sensacions de Xavi tenim Ansu Fati, que ahir va marcar, va recuperant sensacions, un Lewandowski, que és pitifi de la Lliga, i una bona notícia, Albert, i és que l'altre jove, Gavi, que aquest dilluns recollia el trofeu Copa, la gala de la Pilota d'Or, ha estat guardonat amb el Golden Boy, que reparteix la revista Tutto Sport a Itàlia, i el proper 7 de novembre recollirà a Turí aquest premi. L'any passat va guanyar el Copa i el Golden Boy Pedri, i aquest any guanya el Copa i el Golden Boy Gavi.
Així tenim el Barça. Navarrisme, gràcies.
Gràcies, Víctor.
Vagi bé. Vagi bé, Víctor.
I la cara i la creu de la moneda és que el Barça, amb bones sensacions, i l'Espanyol, Albert, que torna a perdre i queda només a un punt per sobre del descens.
Sí, l'Espanyol que el trobem, 16è a la classificació amb 9 punts, els mateixos que té el Getafe, que és el primer equip fora del descens i que marca aquest tall de la permanència. El Girona és l'equip que cau a la primera posició de descens, ara en parlarem del Girona, és 18è amb 8 punts. Tot després, dic, la situació de l'Espanyol de perdre a Camp d'Osasuna per la mínima. L'Espanyol, que no acaba de trobar la regularitat, semblava que amb la victòria a casa davant el Valladolid podria començar a trobar aquesta regularitat, pujar, escalar posicions, però sembla que no. El discurs de Diego Martínez, l'entrenador de l'Espanyol, ara el sentirem, bàsicament el recordarem, continua sent el mateix.
La consistencia que ha tenido el equipo en la primera parte va a ser importante para el futuro. Creo que el equipo ha vuelto a ir con portería cero al descanso, algo que veníamos buscando, que era importante. El equipo ha competido a su mejor nivel defensivo. Coincido que nos ha costado generar más o lo que hacemos nosotros habitualmente, pero también es mérito del rival, claro.
Sí que et dic que el partit que té l'Espanyol el diumenge a les 2 de la tarda, Cornellà Prat davant l'Elx, que és el cuer de la categoria, sí que comença a ser important. No m'agradaria pensar en qualsevol cosa que no sigui una victòria, Montserrat.
Això esperem. Escolta'm, anem ara a Girona, perquè cau per primera vegada en descens. Què passa?
Sí, 10 jornades. Potser la realitat del Girona és la que havia de ser, tenint present que és un nou vingut a la categoria i té el pressupost més baix de primera. Ho dic perquè durant 10 jornades no ha estat en descens, a la desena cau en descens en perdre Almeria per 3-2. Li passa el mateix que li va passar davant el Betis, la Real Societat, l'Atlètic de Madrid. És un equip que comença malament i que intenta donar-li la volta al fet d'anar a remolc, però es queda sense temps, es queda sense camp, uh-huh, es queda sense partit. Veurem què passa diumenge, 6:45 de la tarda, Girona o Osasuna Montilivi, perquè, insisteixo, el Girona és a un punt ara de la salvació, però també insisteixo que aquesta potser és una realitat més clara del Girona. El seu tècnic és Mitchell, treu ferro a la situació.
Estoy muy fuerte porque veo que tengo muchas cosas para hacer un gran año con este equipo. Y la sensación que tengo es que dominamos a muchos rivales, que hacemos muchas cosas bien, pero que hemos, por momentos, a veces te pasa, es fácil levantar a esta gente porque va desde el trabajo, desde el orgullo que tenemos y que lo vamos a sacar para darle la vuelta a la situación.
Si torna Juanpe, que va ser baixa a Almeria per unes molèsties físiques.
Un altre dels noms del dia, Albert, és el de Àlex Sabrines, jugador del Barça de bàsquet. Què li ha passat?
Traumatisme cranoencefàlic. Tot després del minut 28 del partit d'Eurolliga Kaunas davant els Alguiris, rebre un cop de colze a la cara. Diuen que és una lesió de moment lleu. Les primeres exploracions, també a Kaunas, diuen que és un traumatisme cranoencefàlic lleu. Veurem si està per jugar el proper partit del Barça el diumenge a la Lliga Endesa, al Palau davant el Lenovo Tenerife. De la jornada europea, recordo que el Barça, amb aquesta derrota, queda després de 4 jornades amb 2 victòries i 2 derrotes.
Que es recuperi el més aviat possible. I les enquestes del dia?
Vinga, enquesta Barça, totes a través del Twitter, @esportscope. Enquesta blau i grana. Són merescuts els xiulets a Gerard Piqué? Sí o no? Aquesta hora, 7 de la tarda i gairebé 17 minuts, guanya amb el 55% dels vots el sí. Enquesta espanyol. Manteniu la fe intacta en Diego Martínez, l'entrenador? Sí o no? Tot està molt igualat avui, excepte l'enquesta Girona. Guanya el sí amb el 52% dels vots. I l'enquesta Girona, qui té més responsabilitat en la situació del Girona que ha caigut al descens? Mitchell, l'entrenador, o els jugadors?
Albert Díez, companys d'Esports, més informació.
81% dels vots,
perdona, sí, que no té.
Als jugadors.
És que ja estava
jo
pensant.
Ja no dic res més, em callo, molt
ja
seriós.
Ja saps que em va més... que em va més ràpid la ment que... la boca que la ment, perdona, ha quedat clar, Albert Díez, més informació a Cope Bonés i a les xarxes socials d'Esports Cope. Bona feina, bon cap de setmana, Albert, que vagi bé, gràcies.
Una abraçada a tu.
Adéu-siau. I d'aquí un moment en parlem, aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra, de les fleques que estan immerses en una crisi múltiple. Inflació desbocada, energia cara i crèdits. Ara en parlem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Este puente de noviembre disfruta de los mejores destinos de la mano de Eurostars Hotel Company y sus 240 establecimientos singulares. Descubre el encanto de Lisboa, piérdete por las mágicas calles de Praga o vive la Dolce Vita en Nápoles. Entra en eurostarshotelcompany.com y reserva una experiencia única.
Área Jurídica Global. Despacho especializado en concursos de acreedores y cierres de empresas con la mínima responsabilidad al administrador. Deja tus problemas en buenas manos. Déjate asesorar en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca, porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario, cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras. Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Passen per una època molt dura a nivell econòmic. Fins i tot els establiments més rendibles tenen problemes per arribar a final de mes. L'altre dia parlava jo amb un forner que m'assegurava que té pèrdues, tot i que el negoci funciona. Diu que no és que no guanyin, és que no paren de posar diners per pagar factures de llum i de proveïdors. Que les vendes van bé, però la pregunta és, què està passant? Avui en parlem amb el senyor Carles Cotonat, que és el secretari general del Gremi de Flequers de la província de Barcelona. Senyor Cotonat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Certament, imagino que la pregunta de què està passant és la que es fan ara mateix molts forners, no?
Sí, pues, bueno, bàsicament el que està passant és el que comentàveu ara fa un moment, que evidentment s'ha produït una pujada de tots els costos de producció bàsics per l'elaboració d'un producte com el pa, i bueno, pues la realitat és que aquesta pujada de tots, si vols després entrem en detall amb cadascun d'ells, pues està fent que realment es puguin traslladar el preu final del producte, i aquesta, la conseqüència és que els marges empresarials s'han reduït i han desaparegut. Per tant, les empreses estan venent. Sí que és cert que, de moment, en el consum estem veient que s'està mantenint, tot i que hi ha algun indicador més avançat que està alertant d'una certa possible reducció del consum, però la realitat és que els marges empresarials són zero o inclús negatius, per aquesta impossibilitat de traslladar al preu final tot l'increment de costos que s'estan suportant.
S'han viscut molt tipus de crisis, Carles, la postguerra, la crisi financera, però ara el descontrol és que tot junt no havia passat mai.
Sí, bé, venim d'una situació, el sector ha viscut moltes crisis ja des del principalment a partir del 2008, després hem estat recentment amb una pandèmia que també ha provocat una complicació, una reducció del consum i bueno, una situació que no tots hem estat vivint, però bueno, la situació que està actualment és molt més greu inclús que la que es va viure fa dos anys enrere amb la pandèmia, perquè és el que comentàvem ara, la situació d'ara és que tot i continuar venent, les empreses estan perdent diners a mesura que van conduint la seva activitat.
Uh-huh. Una de les matèries primes que vostès fan servir, el blat, encara s'ha encarit més pel tema de la guerra d'Ucraïna.
Sí, bueno, el tema del blat és una qüestió que ja ve d'ençà a finals del 2020. O sigui, el blat principalment es produeix es regula a uns mercats que cotitzen, i des del final del 2020 pues, es va produir una pujada bastant sostinguda del preu del blat. Aquesta situació s'ha encarit arrel de la guerra d'Ucraïna, perquè bueno, Ucraïna és un dels principals productors de blat, i en reduir-se aquestes exportacions pues, tot el preu general ha pujat. Aquesta pujada del preu del blat, que perquè us feu una idea, doncs estem parlant que al voltant de gener del 2019 podíem estar parlant al voltant de 200 euros tona, doncs ara el gener del 2022 va arribar a 340, hem vist picos de 425 euros tonelada al juliol, i ara doncs, estaríem parlant del voltant d'uns 325. Estem parlant de quantitats que han duplicat el preu. Això s'ha traslladat, podem parlar d'una mitjana, d'un 80% d'increment del preu de les farines, que, com que dèieu, és un dels dels productes, de les matèries primes bàsiques a l'hora de gustar, de fer, d'elaborar el pa.
La majoria de fleques, Carles, utilitzen gas per escalfar els forns a altes temperatures i poder fornejar els productes, però a més, vostès tenen maquinària i refrigeradors que també funcionen amb energia.
Sí, a veure, aquesta és una de les... Nosaltres, a part de la, del comerç, òbviament les fleques són un comerç, però també són una part molt important d'elaboradors. Hem de tenir en compte que estem parlant de forns que bàsicament funcionen, com dèieu, amb gas o electricitat, càmeres de fermentació, frigorífics. Penseu que el consum energètic que té una fleca és molt elevat.
Li agraeixo molt, senyor Carles Cotonat, secretari general del Gremi de Flequers de la província de Barcelona, que hagi estat amb nosaltres. I sort és el que demanem per tothom.
Pues moltes gràcies a vosaltres i aquest és el missatge que volem llançar, no? Que ja realment tenim en compte que hi ha una situació de risc important de tancament de moltes empreses si no aconseguim adoptar alguna mesura real que abarateixi aquests costos que ara mateix ja estem patint.
Doncs a veure si canvia la cosa. Carles, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Que vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mmm, qué bueno este jamón ibérico.
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 15% de regalo que te llevas en todos los jamones, paletas y lomos por piezas para una próxima compra.
Además, hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Hey, yo, Big Wave.
Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
La contaminació lumínica té un fort impacte en la biodiversitat, la salut i la despesa de recursos públics. Espanya no disposa de dades actualitzades, però un estudi independent d'un investigador de la Universitat Complutense de Madrid ha fet el rànquing de les ciutats que més energia gasten amb la il·luminació nocturna. Diuen que aquest investigador, Alejandro Sánchez de Miguel, és un dels millors experts en aquest àmbit. Alejandro Sánchez de Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de contaminación acústica, lumínica, perdona, y vamos a hablar de ese fuerte impacto en la biodiversidad, la salud y también pues el gasto, los recursos públicos. ¿Cómo hiciste este estudio independiente?
Bueno, una de las cosas que hicimos fue aprovechar los datos públicos disponibles, que no siempre se explotan todo lo que se podía, como es, por ejemplo, la encuesta de instalaciones públicas, los presupuestos de los ayuntamientos, el suelo público, el suelo utilizado, los usos del suelo, y luego usar también las imágenes de satélite para verificar también la calidad de esos datos, ¿no? En el sentido de que en algunos datos pues hay datos públicos, pero igual pues un ayuntamiento lo pone en megavatios, otro lo pone en kilovatios. Entonces la imagen de satélite nos ayuda, por un lado, a tener un dato independiente, y por el otro lado, cuando hay estos errores de bulto, que realmente es el orden de magnitud de lo que se ha equivocado y los que esté mal, es ese problema de una letra, pues nos ayuda a corregirlo, ¿no? Uh-huh. Nos ayuda a corregirlo y a tener unos datos pues mucho más coherentes y realistas.
¿Hay algún dato de este estudio que te haya sorprendido, Alejandro?
Bueno, una de las cosas que nos sorprendieron mucho es cómo muchos municipios tenían una gran cantidad de contaminación lumínica sin tener muchas farolas, y se debía principalmente a industria o ser limítrofes con otros otros municipios que sí tenían industria, ¿no? Uh-huh. Entonces, en general, aunque el estudio se centra mucho en intentar estimar cuál es el gasto en el alumbrado público en España, también gran parte de la contaminación lumínica muchas veces no depende del propio municipio, depende de los municipios limítrofes.
Uh-huh. En la lista que habéis que ha realizado, sale en primer lugar Bilbao y en segunda posición la ciudad del Hospitalet del Llobregat, pero no solo eso, sino tenemos que decir que en el top 20 también aparecen Cornellà de Llobregat, Viladecans y Sant Boi de Llobregat. ¿Qué le pasa a Cataluña con el tema de la contaminación lumínica?
Bueno, también hay que particularizar que estos son datos pues de 2015 y las imágenes de esos días son de 2012, entonces aún no tenemos datos actualizados o más actualizados, ¿no? Y lo triste es que, por ejemplo, los del Ministerio de Industria dejaron de hacerse en el año 2007.
Vaya.
Entonces, lo nuestro, por desgracia, es lo más actualizado que hay. No sabemos, por ejemplo, qué cosas han podido hacer estos municipios, pero lo que sí sabemos en general, y esto se afecta mucho a la zona de Madrid capital y a la zona de la área metropolitana de Barcelona, es que cuanto mayor es la densidad de población, muchas veces los alcaldes para la misma calle disponen de mucho más recursos y entonces invierten mucho más dinero en alumbrado público. Uh-huh. Que en principio no es necesario porque la calle es la misma, no hace falta mucho más iluminación, pero al tener más densidad de población, pues muchas veces gastan más, ¿no? Y, por ejemplo, Bilbao va un poco en el mismo sentido, ¿no? Bilbao tiene también una densidad de población por construida pues altísima.
Sí.
Y eso hace que, aunque no sea necesario, pues los políticos tienen ahí una disponibilidad de recursos pues mayor que no siempre se gestiona de manera eficiente.
Por una parte tenemos los ciudadanos que se quejan, sobre todo si hablamos de la ciudad de Barcelona, se quejan de que es una ciudad con poca luz. Los ciudadanos se quejan, por otra parte las autoridades dicen que ya está bien la cosa y por otra parte tenemos que somos, bueno, tenemos mucha contaminación lumínica. Ahora que está el tema de la luz por las nubes, ¿cuál sería una buena alternativa para no tener tanta contaminación lumínica?
Pues mira, el caso de Barcelona es un caso bastante peculiar porque es una ciudad que yo creo que entra un poco en la demagogia por una razón, porque cuando vemos, por ejemplo, la cantidad de vatios por metro cuadrado de calle disponibles, es mayor que la ciudad de Madrid.
Sí.
Porque además las manzanas de la ciudad de Barcelona son muy grandes y entonces para la cantidad de área construida, lo que es la ciudad, pues tiene bastantes recursos lumínicos para hacerlo. Entonces, lo que sí puede pasar, que esto yo no lo descarto y a veces sucede, es que igual esté mal distribuida la luz. En el sentido que haya zonas que haya mucha luz,
sí,
otras que no haya tanta. También hay un efecto que muchas veces los ciudadanos no se dan cuenta, y es que lo que necesitamos iluminar es el suelo, ¿vale? Pero muchas veces lo que es instintivamente vemos lo que es toda la calle, ¿no?
Yeah.
¿Y qué pasa? Que iluminar las fachadas pues puede darte una sensación de seguridad mayor,
eso
pero
es.
También no deja dormir a los vecinos.
También.
Y eso es un problema, ¿no? Entonces, sería muy interesante hacer, por ejemplo, un vuelo de alta resolución de Barcelona para poder identificar esos posibles sitios que puedan haberse quedado un poco más oscuros, pero también hacer una labor de concienciación rigurosa, en el sentido de que yo no creo que la ciudad de Barcelona, los técnicos sean tan torpes de tenerla con una potencia instalada tan grande, peor que pueda ser Madrid, Bilbao o cualquier otra capital de España.
Alejandro Sánchez de Miguel, como decíamos, uno de los mejores expertos en este ámbito. Gracias por el estudio, suerte y a continuar trabajando, y más en estas épocas que hay que ahorrar en todos los aspectos. Muchas gracias.
Un placer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 23 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los vinos. Válido en Carrefour y carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A 7 de la tarda, 35 minuts, aquí un moment en parlarem amb els amics de l'Hotel Majestic, però també en parlem d'aquí un moment del que passarà aquest cap de setmana a Barcelona, perquè obren portes a edificis històrics.
¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? Solo vapor de agua. Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir.
Santiago Martín, Relaciones Públicas del Hotel Majestic de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos vuelto del verano. ¿Quién se acuerda del verano, verdad? Aunque todavía bueno, tenemos temperaturas. Eso te iba a decir. Volvemos de nuevo a teneros con vosotros, a los amigos de Majestic Hotel Spa de Barcelona. ¿Cómo ha ido el verano? Es una pregunta obligada.
Pues ha sido un gran verano superando las cifras del 2019, entonces estamos muy, muy contentos, uh-huh. La verdad.
Para la gente que no sepa dónde está el Hotel Majestic, que yo creo que es imposible, si vienes a visitar la ciudad de Barcelona, es casi imposible no toparse con ese superhotel que está en el Paseo de Gracia.
Sí, el Majestic es un hotel emblemático de la ciudad porque además hace 104 años que está ahí, en el chaflán de Paseo de Gracia con la calle Valencia.
¿Qué es lo que busca la gente que acude al Majestic, Santi?
Bueno, normalmente pensamos que la gente viene al Majestic o a cualquier hotel de Barcelona a dormir, a alojarse, pero al final tenemos una oferta que está dirigida también al público local. Entonces tenemos gente que viene a la terraza a tomar algo, tenemos otras personas que vienen al brunch de los domingos o al spa que acabamos de abrir. Entonces, bueno, no es solamente un hotel pensado para los turistas, sino también un hotel pensado para los barceloneses o los que nos visitan a la ciudad.
Los hoteles se pueden visitar, que hay muchas personas que piensan que porque haya dos señores estupendamente vestidos en las puertas, no te van a prohibir el paso porque puedes acceder si quieres visitar el hall del hotel, que es maravilloso además, con una exposición allí brutal. O también acudir arriba a hacer el brunch o tomar algo en la terraza.
Claro, claro. Esto es algo que yo llevo mucho tiempo diciendo, comunicando, que los hoteles están abiertos, que no son establecimientos cerrados solamente para los clientes que duermen en estos hoteles, sino que están abiertos a todo el mundo e invitamos además a la gente que venga y que nos conozca.
Fenomenal. Oye, hay 104 años de historia en este Hotel Majestic. Es una historia que no sé cómo se ha ido ampliando ese hotel en 104 años. ¿Siguen habiendo las mismas habitaciones que en un inicio?
No, para nada.
Para nada. ¿Con cuántas empezaron? ¿Te acuerdas?
¿Tienes... Sí, en 1918 el hotel abrió con 100 habitaciones
¿sí?
y 90 cuartos de baño, que para la época era todo un lujo. Además es que hay anuncios todavía que conservamos de La Vanguardia en la que se anuncia esto como, bueno, como un establecimiento totalmente de alta gama por el tener casi tantos cuartos de baño como habitaciones.
Madre mía, para la Presley quisiera tantos baños, ¿eh? ¿Y de esas 100 habitaciones?
De esas 100 habitaciones el hotel creció. Inicialmente el establecimiento era solamente el número 70 de Paso de Gracia, que es donde ahora está la tienda de Chanel.
Sí.
Y en los años 40 y 70 se anexionaron los edificios del Chaflán, donde ahora está la entrada principal del edificio.
Correcto.
Y después un edificio que hay en la calle Valencia,
sí,
que mucha gente no lo asocia al hotel porque la fachada ya es una fachada moderna de cristal y de mármol, uh-huh, pero también es parte del edificio. Llegamos a tener hasta 340 habitaciones.
Madre mía.
En los años 70. Y esto era una época en la que la gente viajaba muchas veces con el servicio. Con chofer, con asistentas,
niñeras,
y entonces necesitaba habitaciones individuales para estas personas que les acompañaban.
Uh-huh.
Y por eso habían habitaciones. Bueno, llegábamos a 340 porque había habitaciones muy pequeñas, habitaciones individuales. Hoy en día lo que hemos hecho ha sido reducir muchísimo el número de habitaciones.
Sí.
Estamos en 271 y la intención es ofrecer habitaciones mucho más amplias y ya no hay ninguna habitación individual. Todas uh-huh. las habitaciones son dobles.
Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Cuántas plantas tiene el hotel?
El hotel, contando la terraza de arriba, 10.
10. Si nos paramos en el 9, la planta 9, ¿qué hay allí?
La planta 9 es la planta más especial del hotel, porque en esa planta fue donde nacieron y vivieron los actuales propietarios del hotel.
Uh-huh.
Ahí esa era su casa familiar, ellos eran los propietarios del hotel y además vivían dentro del hotel. Entonces, a día de hoy, que siguen siendo los mismos, la familia Soldevila Casals, tienen un vínculo emocional muy fuerte con el hotel, porque fue su casa durante muchísimos años. Cuando ellos ya se independizaron y sus padres fallecieron, esta planta quedó vacía,
sí,
y decidieron darla al hotel para que hiciésemos las habitaciones más especiales, más emblemáticas del Majestic,
sí,
ya que había sido su casa y ahora la cedían a habitaciones, pues que fuera lo más emblemático posible. Y ahí es donde inauguramos hace unos años la Majestic Royal Penthouse, que es la habitación más grande de Barcelona, con 465 metros cuadrados.
Madre mía, pero es que ahí te pierdes totalmente, ¿no?
Bueno, digamos que no es pequeña.
Madre mía. Y a partir de desde esta semana, tiene un premio esta habitación. ¿Por qué?
Pues estamos muy, muy orgullosos porque nos acaban de dar un premio a la mejor suite del mundo en los premios Villegatour que se entregaron el pasado lunes 17 en París.
Bueno, para las personas que queráis información, ya sabéis que el Hotel Majestic Spa está en el Paseo de Gracia 68. Y si queréis información, 93-488-1717. Llamar rápido porque esa habitación de la novena planta dentro de poco va a estar súper ocupada. Santiago Martín, Relaciones Públicas, muchas gracias por venir y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. You had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you're coming back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day.
Aquest mes d'octubre arriba al 48 Open House Barcelona 2022. Durant dos dies, els ciutadans podran gaudir de les portes obertes i de les visites guiades en més d'un centenar d'edificis. A banda de Barcelona, també hi participen altres municipis de Catalunya. Avui en parlem amb Elisenda Bonet, que és la directora del 48 Hores Open House Barcelona. Elisenda Bonet, bona tarda.
Bona tarda.
Quines ganes hi ha de que arribi aquest mes d'octubre i celebrar una nova edició de l'Open House, eh?
Sí. Sí, sí, la veritat és que és el més esperat per nosaltres i penso que també per molts ciutadans de la regió metropolitana de Barcelona.
Què és el que es pot veure en aquestes 48 hores de coses o de llocs emblemàtics oberts?
Doncs, per exemple, aquest any tenim com a novetat el Fernandí Hub, que és un espai on es poden veure diferents materials per a la construcció o diferents materials noves maneres per dissenyar l'arquitectura. I faran també alguns tallers i demostracions de com es fan, per exemple, una cadira.
Uh-huh.
Després també, per exemple, tenim l'Ateneu La Bòbila a la plaça Sóller, que és un edifici nou, un Ateneu fet amb CLT, que és material de fusta, que respecta el medi ambient. Després tenim la Casa Tosquelles, que doncs, serà molt demandada. També tenim, per exemple, alguns espais, alguns habitatges, com per exemple podem veure l'habitatge a l'època romana,
sí,
a Badalona, la Casa dels Dofins, o podem, per exemple, visitar un habitatge reforma moderna a la Ronda de Sant Antoni,
uh-huh,
de OH, l'empresa constructora. Després també, per exemple, Alta Diagonal. Alta Diagonal és un edifici de Fargas i Tous que va ser remodelat ara fa uns 7 o 8 anys per l'Estudi d'Arquitectura Bas. A l'Estudi d'Arquitectura Bas també podem veure algun altre projecte, un projecte d'oficina a Sant Martí i també, per exemple, el CAP de Premià de Dalt, que és està fet construït amb totxo i recorda una mica la manera tradicional de construir per la zona, perquè també es pot veure, per exemple, molt de feina amb rajola de pla, amb algú de pla a Vilassar de Dalt.
Uh-huh.
Recintes històrics com el de Torribera o el de l'Escola Industrial o el de Sant Pau.
Home, i fins i tot també hi ha espais com el Col·legi de Notaris, la Residència d'Estudiants de Pedralbes, la Casa de les Punxes, l'Ateneu La Bòbila i també la Torre Mafre.
I també la Torre Mafre, sí. O també, per exemple, dins de la secció Open Social, doncs podem anar a visitar el taller de Tot Manta a Can Balló, o projecte de regeneració a Matacavalls, que és un projecte social que els arquitectes han construït amb els veïns i és acondicionar un contenidor i un espai públic.
Uh-huh.
O la Balma, que són habitatges amb el sistema cooperatiu.
Uh-huh. Elisenda, hi ha 211 activitats... Per tot això, crec que almenys per unes 30 caldrà que hi ha inscripció. El procés es va obrir el 17 d'octubre, a les 9 del matí, amb entrades limitades. Com ha funcionat? Estem ja plens o encara hi ha lloc per poder inscriure'ns?
Doncs no. No, està pràcticament tot esgotat i es va esgotar en 10 minuts. Realment...
Quin èxit!
Agrada el tema de les inscripcions. Suposo, no sé, psicològicament deu pensar que són millors, no? Però no, els millors edificis no estan per inscripció. Són els que són necessaris doncs, per unes raons de
seguretat
i mal DNI. Uh-huh.
Quin èxit, no? En 10 minuts està tot, pum, ple, per 2 dies. Això vol dir que
sí. Haurem
ja de començar a preparar la del següent any.
Bé, primer visquem aquest any, encara abans de començar el segon any.
Poden passar moltes coses, és veritat.
Però bé, també podem fer rutes pel centre de Barcelona, com, no sé, visitar Casa Seat, que hi haurà activitats paral·leles, o anar a l'Ateneu la fàbrica de fabricació de Gràcia, o per exemple, visitar el que era els antics tallers Manyac, que ara és una escola, i es veu tota la nau dels antics tallers. Hi ha una mica d'activitats per tot tipus de gent.
Per la gent que vulgui tenir més informació, a la plana web, si fiquem 48 hores Open House Barcelona 2022, allà trobareu totes les activitats que es fan, oi?
Sí, 48@openhousebarcelona.org.
Bueno, doncs anava a desitjar-te que molta sort, Elisenda, però la teniu des del minut 1 que veu obrir aquestes edicions per poder veure llocs emblemàtics de la ciutat de Barcelona que malauradament estan amb portes tancades, però que algun cop a l'any doncs, les obren perquè la gent pugui gaudir. Elisenda Bonet, directora del 48 Open House Barcelona, moltes gràcies. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ladies and gentlemen.
Este fin de semana en COPE. Tiempo de juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
Yo creo que es penalti.
Y el domingo, Betis-Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona-Athletic Club.
¿Hasta qué hora?
Y además la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué le pide a un banco? Le pide asesoramiento personalizado, una buena rentabilidad, seguridad y solvencia. Tener la confianza de estar en buenas manos y saber que va a responder. Así es Banca Mark, el banco más solvente de España, que le ofrece un servicio excelente y productos para hacer crecer sus ahorros. Banca Mark, crecer juntos.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Mi mamá me dijo antes de que me enamorase que pensara bien lo de pasarlo mal por alguien. Y contigo no me lo pensé. Ya no sé si habrá segunda parte, porque en la primera no di lo que pude darte y todo cambió. Y ahora tengo que verte con él. Contigo era verano y tengo frío. Contigo era una estrella y ahora floto en el vacío. Contigo era un temazo del Elton John. Contigo era distinto y ahora soy.
Fijaros cómo son las paradojas de la vida. Que uno cuando tiene un disco cerrado, como es el caso de nuestro invitado, resulta que dice a última hora, dice, oye, no, que no van a ser 12 canciones, que hay que meter esta. Yo no sé qué te dijeron, Cepeda, cuando dijiste, hay que meter sí o sí Pastillas Rosas en este, en este nuevo trabajo discográfico. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, eso pasó, ¿no? ¿Es así?
Sí, esto pasó tal cual lo has contado. Estaba el disco cerrado y les dije, tenemos que meter este tema. Y me dijeron, no. Y les dije, escuchadlo. Y me dijeron, vale, lo metemos. Tal cual.
Es una canción que no tiene estribillo, ¿no?
No, es una canción muy rara, la verdad, va de A a B. Empecé a escribir y no paré de escribir y al final, pues mira, quedó así.
¿Es un tema experimental, podríamos decir?
Bueno, no es experimental del todo, porque hay muchas canciones que ya son así, que no tienen estribillos, que son historias, y al final quería contar una historia y que la gente le enganchara esa historia y la dejamos así, pero tampoco es tan experimental.
Bueno, ¿podemos decir entonces que es uno de los más especiales que has escrito?
Sí, eso seguro que sí.
Bueno, yo no sabía si llamarte Cepeda, Luis Cepeda o Miguel Ángel, porque, madre mía, cómo sales en esa portada de disco sempiterno, que pareces la escultura de Miguel Ángel, de Michelangelo.
Sí, era un poco la intención, generar esa idea de una escultura, de algo que tiene principio, que lo han tallado y que al final no tiene fin, que es como las estatuas que se quedan en el museo para siempre. Uh-huh. que son mucho más eternas que un simple mortal, ¿no? Por así decirlo.
Uh-huh. Oye, ¿una hora de maquillaje? ¿Estuviste ahí solo? Me parece poco, ¿eh?
una hora pintándome de blanco. Luego esa foto también tiene postproducción, que las vetas de mármol y tal las pusieron con ordenador. Pero sí que me han pintado todo de blanco. Y luego para quitarlo fue un pifostio.
Oye, Luis, ¿cómo ha cambiado tu vida desde... Yo me acuerdo que te conocí cuando empezaste a ser popular. Has cambiado mucho hasta ahora, pero para mejor, ¿eh? Lo digo como los vinos. Te lo notas tú también, ¿no?
¿Pero por qué lo dices?
No, en todos los aspectos, ya no en el físico, sino a nivel musical, ¿no? Veo ahí una madurez brutal.
Bueno, sí, al final vas aprendiendo, ¿no? Si no aprendiéramos con el paso del tiempo, al final a hacer las cosas que te gustan, pues iríamos para atrás. Evidentemente sí que hay un aprendizaje, me he juntado con gente que al final me ha enseñado mucho, que me ha dado mucho de sí. Y al final aprendes y la música que haces va siendo mucho mejor.
¿Reniegarías de alguna canción que has cantado durante este tiempo antes de llegar a este último sempiterno?
No, yo creo que las canciones al final son historia. Cada uno tiene su historia, sus propias vivencias, y al final las canciones que has hecho forman parte de ti. Y siempre que he metido una canción en un disco o ha salido single, siempre ha sido por algo. Siempre escrito con la verdad por delante y las verdades no hay que ocultarlas, la verdad.
Eso es. Eso es. Oye, espero verte pronto por Cataluña. Si Dios quiere, ¿para cuándo será aproximadamente? ¿O todavía no hay ninguna fecha?
Pues no lo puedo decir, pero hay fechas cerradas, pero todavía no se pueden decir porque es cosa de promotores, de booking, de conciertos, etcétera. Pero es pronto. O sea, muy prontito estaré por Barcelona cantando.
Pues estaremos pendientes en tus redes sociales. Que tengas muchos éxitos con este álbum sempiterno, una alusión a todo aquello que no tiene final. Así que esta entrevista tampoco la va a tener. Le vamos a poner puntos suspensivos y espero verte próximamente aquí en los estudios para hablar contigo. Luis Cepeda, un beso grande.
Muchísimas gracias. Un besito.
Chao.
Esta es la historia de aquel niño que quería gobernar. En su casa el padre manda y cocinaba a su mamá. Él jugaba a los soldados, se creía general. Las niñas a las muñecas y los niños a luchar. Y al cabo de unos años dos hombres vio pasar. Iban de la mano, no se puede tolerar. No es lo normal, no es tradicional. Llevar camisa vieja es antinatural.
Pues de sempiterno, esa alusión a todo aquello que no tiene final, el nombre del álbum discogràfic de Cepeda, el que fem nosaltres és posar la nostra sintonia, que ens agrada molt, perquè el cap de setmana ja sabeu que l'agafem de descans. Tornarem dilluns amb més històries, més actualitat a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra. Us deixem amb la programació Ángel Expósito i la Linterna i la programació de la cadena COPE 24/7, també a través de COPE.es i la xarxa social. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Bon cap de setmana i, sobretot, importantíssim, precaució a les carreteres. Que vagi bé. Adéu-siau. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te has planteado cómo te gustaría verte a los 70, 80 años? Si quieres estar ágil, activo, con proyectos, viajando y disfrutando, debes tener tu peso controlado. Y esto pasa porque no te sobren muchos kilos. Recuerda que una garrafa de agua de 5 litros pesa 5 kilos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora en Gisa de Val, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Vuelve el Banco Mediolanum Festival Mileni. Fito y Fittipaldis, Amaya, Zahara, Hombres G, Olafur Arnalds, Macy Gray, Sidecars, Álvaro Soler, Antonio Carmona y Israel Fernández son solo algunos nombres de los artistas que podrás ver en la edición número 24 del emblemático Festival de Barcelona. Compra tus entradas en festival-mileni.com y vive la música en las mejores salas de Barcelona. Banco Mediolanum Festival Mileni.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
COPE Catalunya i Andorra.